Aquest mes de gener, el preu de l'habitatge a les Illes Balears va augmentar un 21% en relació amb el mateix mes de l'any anterior. És aquest l'augment més gros registrat arreu de l'Estat. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Amb Toni Mateu.
Segons la societat de tassació TINSA, si es compara amb els anys del boom immobiliari, quan el preu de l'habitatge estava més inflats, l'augment en relació amb aquella època és de més d'un 20%. A aquesta dada hi hem d'afegir les xifres que Toni Sastre avui ha donat a conèixer al Consell Superior del Col·legi d'Arquitectes de l'Estat.
Sí, perquè segons aquest organisme, la superfície visada per obra nova i rehabilitació s'ha disparat a les Balears el 2025 fins a un 36%. Tot i això, segons el Consell dels Col·legis d'Arquitectes, el ritme de creixement encara no és suficient per atendre els reptes de l'habitatge.
I hotelers de la zona nord de Mallorca demanen mesures al govern davant la manca de personal en una qüestió molt relacionada amb l'habitatge.
Reclamen solucions a les dificultats per aconseguir habitatge dels treballadors que han de venir de fora. És Antoni Plomer, el propietari de Zafir Hotels.
Molt de sentir-me, a més, la qual les plantilles no té queda altra que créixer per la quantitat de sentir-me i de rotació que tenim i falta vivienda. Avui en dia ja no pot venir ningú de fora, la gent no se pot permetre.
I un dels sectors emergents de la indústria és la bijuteria. 9 empreses menorquines i altres 3 de mallorquines són aquest dies a Madrid.
Participen en la Fira Internacional Bisutets i tenen bones perspectives de creixement. És el cas de l'empresa Barbarossa, que va néixer el 2020. Pere n'és el creador.
A Cameva vaig fer un petit taller i vaig començar a fer algunes petites col·leccions. Un dia vam vendre un producte, un altre dia vam vendre un altre. I a mesura que anàvem fent col·leccions i anàvem venent, mos anaven animant. Fins que, bueno, el dia d'avui, tota aquesta botiga és una botiga Barbarossa.
El govern demana a la Comissió Europea que el nou reglament de control pesquer no obligui a avisar de les captures que fan els pescadors abans d'entrar a port.
Aquesta és una qüestió clau per a la confraria de pescadors de les Balears. El conseller de Pesca, Joan Simonet, l'ha fet arribar al comissari europeu, Costas Cadis, que aquest dia és de visita a les Illes Balears.
I la direcció del CEIP Nova Cabana, l'urbanització de Sant Macià, dins el terme de Marratxí, llança un missatge de tranquil·litat a les famílies. Tot això arran de denúncies per suposades amenaces amb un ganivet a l'interior del centre.
Aquestes suposades amenaces haurien estat d'estudiants del cursot superiors a nins de segon de primària. El centre, però, diu que no hi ha evidència que això hagi passat mai. És Dolors Vico, la directora del centre.
No se ha insinuat que sigui fruit d'imaginació de ningú. El que sí que hem comentat en les famílies és que quan vàrem parlar amb els menors era difícil obtenir una explicació que mos dugués a poder de fer una identificació.
Desallotjats el 1.500 habitants del poble de Grazalema, a la província de Cádiz, a causa de la borrasca Leonardo.
El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha demanat tranquil·litat i serenitat davant d'una evacuació que es fa per zones, però també ha dit que els veïnats no tenen una altra opció.
No es voluntario. O sea, no se trata de, no, yo me quiero quedar, como me acaba de comentar una familia, y no, yo me quedo porque yo ya he visto mucha lluvia. No, no, se tiene que marchar.
I la major part de les Illes Balears estan en alerta taronja per fenòmens costaners adversos.
Serà durant tot el que queda de dia i la matinada es poden produir ratxes de vent d'entre 50 i 80 km per hora. Les connexions marítimes entre Eivissa i Formentera estan a hores d'ara cancel·lades.
Per això, en aquest moment i davant d'aquesta situació, volen saber com evolucionarà aquest fenomen i, sobretot, com serà l'estat de la mà en aquestes properes hores. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, Toni Mateu. Idò, encara ambient complicat, encara el vent bufa amb intensitat. De fet, hem superat ja els 100 km per hora en alguns punts. Fa molt de vent, la mà va també bastant amb desfeta, principalment al migjorn de cada una de les illes, a les bandes exposades en aquest vent de llebeig i de ponent que han tingut avui, i encara demà, com a mínim durant la primera meitat del dia, mantindrem bastant de moviment marítim. Per tant, encara que demà pugui afluixar una miqueta el vent, la mà li costa una miqueta més. En general, encara encara tenim dies per davant de bastant de moviment marítim, sempre en aquestes costes exposades. A recer del vent, a les costes del nord, la situació serà molt més tranquil·la. Més enllà d'això, quant a l'estat del cel, demà tenim sol, res a veure amb els núvols abundants que hem tingut durant molts de moments del dia avui. I les temperatures no s'enfilaran tant, avui han sobrat els 20 graus en alguns punts, demà segurament quedarem per davall. Per tant, un dia amb més sol, però encara amb una mica de vent i amb un temporal marítim que continuarà a l'ordre del dia.
Moltes gràcies, Dani Capó. Per tant, haurem d'estar ben pendents i en els esports. El Mallorca continua preparant la seva visita al líder de la Lliga, Xisco Ribas. Bon vespre.
Bon vespre. Els vermells han realitzat el penúltim entrenament de la setmana abans de visitar el Barça al Camp Nou dissabte cap vespre. A la sessió d'avui matí, Antonio Raillo s'ha entrenat amb el grup, tot i que encara arrossega molèsties a la clavícula, i Zito Luvumbo i Jan Sales han completat el seu segon entrenament en la plantilla. En qui no podrà comptar Jagoba Arrasate és amb els lesionats Maras Kumbula i Takuma Asano. I també en futbol, a la Copa de la Reina avui a les 9 del vespre, el Barça, les mallorquines Catacoy i Patri Guijarro s'enfrontarà al Real Madrid amb l'objectiu d'aconseguir un bitllet per a les semifinals. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend.
A kiss may be grand. I si no l'heu reconeguda, que segur volien dir que sí que ho heu fet, aquesta cara sentiu és Marilyn Monroe i la sentim, l'escoltant, perquè ella és la convidada inesperada de la nova edició del Festival de la Novel·la i del Cinema Negre, anomenat El Febrer Negre.
Una trobada que serà la setmana que ve i que enguany fa 16 anys, amb una novetat. En lloc de fer la majoria de les seves activitats a Palma, seran a Binissalam.
I de quan falti un poc minut per l'arbuí del vespre, vos en donarem tots els detalls d'autors i obres que s'hi presentaran. Això serà un informatiu que fa possible Antoni Sastre, Maria Eugènia Kegles i Neu López de la redacció, mentre que Lluís Fortesa és el control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Passen 6 minuts de les 7. Han dit en començar que el preu de l'habitatge continua totalment desbocat a les Illes Balears. S'ha encarit un 21% en el mes de gener en comparació a un any enrere. És l'increment més elevat d'arreu de l'Estat, això segons dades facilitades per TINSA.
Les illes superen en prop d'un 20% el preu màxim assolit durant el boom immobiliari. I si la comparació es fa des dels mínims que va registrar l'habitatge després de l'esclat de la bombolla, l'encariment ha estat del 88%. TINSA adverteix que continua la tendència iniciada l'any passat cap a una major dificultat d'accés a l'habitatge.
I la superfície visada per obra nova i rehabilitació s'ha disparat a les Balears l'any 2025 fins a arribar a un 36%. Aquestes són dades del Consell Superior del Col·legi d'Arquitectes de l'Estat, que de fet situen les illes com el territori de l'Estat on més varen augmentar el metre reformat o construït, especialment aquells dedicats a habitatges. La presidenta de l'organisme, Marta Vall-Llosera, reconeix que el sector de la construcció torna a agafar volada tant a les illes com també arreu d'Espanya.
Això sí, ho fa a ritmes ben diferents. I a Espanya la superfície visada s'ha incrementat un 9%, a les Balears es multiplica per 4. Si ens fixam concretament en les reformes d'habitatges, l'any passat es varen rehabilitar prop d'un 50% més de metres que el 2024, igual que per la nova obra residencial. Tot i això, segons el Consell dels Col·legis d'Arquitectes, el ritme de creixement encara no és suficient per atendre els reptes de l'habitatge. A falta de concretar dades de les Balears pròximament, el Consell del Col·legi d'Arquitectes ha informat que l'any passat es varen aixecar més de 122.000 habitatges nous a tot l'Estat. Així mateix, es varen rehabilitar altres 55.000 impulsades per les ajudes europees per millorar l'eficiència energètica. És la millor dada des de l'any 2019, però queda encara lluny de les 96.000 que prèvia pel 2025 el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima.
I enmig de la polèmica sobre quines mesures i quines no podrien incentivar el mercat del lloguer a les illes, el govern ha descartat limitar el preu del lloguer després d'això d'encarregar un estudi a la càtedra UNESCO d'Habitatge que es troba a la unitat a la Universitat, volien dir, Rovira i Virgili de Tarragona. Segons l'executiu, posar un límit a la renda de pisos en redueix, asseguren, la disponibilitat i també en distorsiona el mercat.
L'estudi ha comparat la realitat del mercat de lloguer de Catalunya, on s'ha aplicat en dues ocasions el topall, el de les Balears, on no s'ha fet. I segons conclouen aquests experts, les dades evidencien que controlar el preu de renda redueix la disponibilitat d'habitatges en lloguer i accentua la competència d'altres modalitats, com els arrendaments per temporada, turístics i per habitacions. José Luis Mateos, el conseller d'Habitatge.
Se deriven una sèrie de datos incontestables de ese informe, ¿no? Un primer dato, cuando se estudia la situación en Cataluña. Es demoledor que se produce una huida de la oferta en cuanto al alquiler en toda la región, toda la comunidad autónoma, ¿no? De hecho, hablamos de más de un 20% de reducción de la oferta.
Un d'aquests perjudicis és el que titllen com a efecte frontera, és a dir, el desplaçament de la demanda de zones tensades a àrees contigües sense regular. Per això recomanen evitar la fragmentació normativa entre municipis.
Hace un año había 100 personas que acudían y que respondían a esa posible oferta de vivienda de alquiler. En este último año, con la imposición de esa limitación de precios, se ha disparado esa presión por cada anuncio los 10 primeros días a 437 personas. Además de eso, nos encontramos que no solo se produce un desplazamiento de la oferta, sino que los pisos que quedan son los pisos de peor calidad y los pisos más pequeños.
I les Pitiusa, ja ho han dit altres vegades, són les illes on la realitat sobre l'habitatge és més crua. Precisament el repte de l'accés a l'habitatge per a residents centra la convocatòria TEDx Ibiza Salón, que se celebra aquest vespre a un hotel d'Eivissa.
El TEDx és un format de debat i reflexió habitual als països anglosaxons. Diferents experts sobre una matèria es posen els seus coneixements en una ponència i després es formen grups de conversa entre els assistents. En el cas d'avui, especialistes implicats en models alternatius d'habitatge, com la cooperativa d'habitatge o el cohousing, afirmen que quant a la manca d'habitatge, les solucions ja existeixen en l'àmbit local i comunitari. Sofia Ribas és autora de l'informe Reimaginant l'habitatge a Eivissa.
Crec que es pot aprendre molt de lo que són els destins d'esquí i per això mirem tant a Estats Units com a cas d'Àustria. En Àustria el que fan és limitar la compra de segons habitatges o segones residències, i com el fan no és discriminant a qui ho compra, sinó el ús que es fa de l'habitatge. En el cas d'Àustria posen el límit a un 16% més o menys.
I notícia important, tot i que ja era esperada per a totes aquelles persones que ja tenen un habitatge i han optat per la compra i ho han fet amb una hipoteca variable. No hi ha hagut sorpreses i el Banc Central Europeu manté el tipus d'interès en el 2% per cinquena vegada consecutiva.
L'organisme no s'ha desviat del seu full de ruta, tot i que la inflació de la zona euro va tancar el mes de gener per davall de l'objectiu del 2% i el creixement econòmic de l'eurozona ha estat més fort de l'esperat. La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha detallat els motius.
The economy remains resilient in a challenging global environment.
Assegura Lagarde que l'economia continua mostrant una capacitat de resistència en un entorn mundial difícil. El baix nivell de l'atur, diu Lagarde, la solidesa dels balanços del sector privat, l'execució gradual de la despesa pública en defensa i infraestructures i els efectes favorables de les baixades anteriors del tipus d'interès estan recolzant el creixement, diu la presidenta del Banc Central Europeu.
7 i 12 minuts, feim una pausa per anar a la publicitat i tot d'una tornem.
Cerques feina o vols millorar la que tens? Del 16 de febrer al 20 de març, Palmactiva organitza la seva seu al carrer del Socors 22 al mes de l'ocupació. Entrevistes de feina diàries durant un mes amb 36 empreses que ofereixen 1.253 oportunitats laborals. Inscripció obligatòria i gratuïta. Més info a palmactiva.com. Ajuntament de Palma.
El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Per la mare de turisme, perquè el Parlament ha rebutjat avui una proposta del Partit Socialista que demanava al govern i també al Consell Insulars un pla coordinat per controlar l'oferta turística il·legal que, tot i haver desaparegut de plataformes com Airbnb, podria continuar funcionant per altres vies. Partit Popular i també Vox han votat en contra en la Comissió de Turisme.
Els populars han justificat la seva negativa perquè consideren que la proposta plantejava una ingerència en les competències de les institucions insulars i perquè ja existeixen, diuen, plans d'inspecció. Els socialistes, per altra banda, insisteixen que els populars no tenen un compromís real a l'hora de fer front a l'oferta turística il·legal. Són el socialista Llorenç Pou i la popular Salomé Cabrera.
Una cosa que s'ha detectat com a il·legal és molt forta. Els estem demanant una actuacions que s'observen que són il·legals seguir-les. I diuen, no, 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 no. Aquest és el nivell seu. Donen ala en els il·legals perquè continuïn.
Inspecció, no es fan campanyes puntuals dictades des del Parlament, sinó amb una planificació tècnica continuada, criteris professionals i autonomia organitzativa. Qui som nosaltres per dir la feina que tenen que fer els inspectors? Pretendre que el Parlament estableixi com, quan i de quina manera s'ha de fer aquesta inspecció suposaria una ingerència en l'autogovern insular.
I els hotelers del Port d'Alcúdia demanen mesures al govern davant dels problemes per trobar personal. Reclamen solucions a les dificultats per aconseguir habitatge dels treballadors que han de venir de fora a fer feina a les Illes Balears. Però també diuen que cal afrontar altres qüestions com l'augment de l'absentisme laboral.
Les cadenes hoteleres del Port d'Alcúdia tenen problemes per omplir tota la seva plantilla. Un dels motius, la manca d'habitatge, però n'hi ha d'altres. És Antònia Plomer, la propietària de Zafiro Hotels.
Molt d'absentisme, a més, la qual les plantilles no té que d'altre que créixer per la quantitat de centímetre i de rotació que tenim i falta vivienda. Avui en dia ja no pot venir ningú de fora, la gent no se pot permetre.
Zafiro Hotels i Viva han demanat avui solucions al govern. Diuen que allotgen tots els treballadors que poden, però no basta. També asseguren que hi ha un problema de formació del personal i reclamen més inversió en aquest sentit. Xavier Català és el director general d'Hotels Viva.
Nosaltres hi ha un hotel que durant l'hivern el cedim per la formació de menjar i beguda, de camarers i cuiners. I, bueno, el cedim perquè no hi ha instal·lacions.
Unes peticions que el conseller de Turisme, Jaume Boussà, s'ha compromès a estudiar.
Nosaltres sempre estem al costat de sectors, farem feina amb aquest sentit, en les diferents conselleries que també duen aquest tema, no? Com pugui ser la conselleria de treball.
El port d'Alcúdia ja han començat a obrir alguns hotels, preveuen una temporada semblant a la de l'any passat, però adverteixen que hi ha ombres. Sentim de nou Plomer i Català.
No tant que és juliol i agost, no és com antes, està baixant, sobretot a principi de juliol. Ja duim 2 anys amb poca de baixada.
El principal, jo crec que ara, és que els alemanys estan per davall de l'any passat. Això és un poc la principal situació ara.
Enguany, Setmana Santa cau més prest, per això, per aquest motiu, hi ha hotels que han decidit obrir després de Pasqua.
Això succeeix al port d'Alcúdia i ara parlem d'una altra zona turística del nord de Mallorca, en concret el port de Pollença, perquè el relleu generacional és un dels motius del tancament de molts de restaurants al port de Pollença, però no és tampoc el més important. També s'ha de tenir en compte l'augment de les despeses, l'augment del lloguer i també la manca de mà d'obra qualificada. Segons l'Associació de Restauradors del Moll, ara hi ha més de 10 restaurants que no saben si podran obrir aquesta propera temporada turística.
11 restaurants del port de Pollença tenen el cartell de traspassa penjat. A la plaça Miquel Capllonc, per exemple, n'hi ha 4. Segons els propietaris, no surten rendibles, mentre que l'Associació de Restauradors del port de Pollença asseguren que hi ha diferents factors, com que els lloguers són inassumibles, manca de personal qualificat, i també, segons els restauradors, perquè el conveni d'hoteleria de les Balears està pensat únicament per als hotelers. Segons els restauradors, que els negocis no obrin dona mal imatge a la zona. Carlos Escandell és el president de l'Associació de Restauradors de Pollença.
Nosaltres, si estem oberts 7 mesos i mig, 8, n'hi ha 3 que no són rentables. Els hotelers, el benefici ho tenen embullits, no ho tenen amb un coste de camarers, amb la qual els és completament igual el que cobren un camarer o un cuiner. Ells tenen un benefici segur.
Aquests són els problemes que afecten la continuïtat d'aquests negocis, entre els quals indica la manca de relleu generacional, volien dir. I aquesta és també la principal causa que fa que molts de negocis que són viables hagin de tancar, que les persones, els responsables, se jubilin i no trobin qui se'n vulgui fer càrrec. És per aquest motiu que el govern ha posat en marxa un programa anomenat Iberrelleu per evitar que aquests comerços històrics baixin la persiana. Aquest programa consisteix a posar en contacte empreses a punt de tancar amb emprenedors a la recerca de projectes.
A la plataforma en línia hi ha ara mateix 160 empreses entre emprenedors que cerquen un negoci i comerços que cerquen un relleu generacional. Una de les empreses que ha optat per apuntar-se al programa és la Xarcuteria Esfortí i Antoni Roca és el propietari.
Ara esperant, traspassarò i jo podem jubilar i la meva dona que vagi a fer feina quanta gent, perquè aquí tota sola és impossible que se quedi. Jo en principi això ho vaig obrir per el meu fill, però a cap dels dos s'ha volgut apuntar.
Qui també formen part d'aquest programa per enllaçar empreses i emprenedors són els propietaris de les llibreries Embat i Quarts, Francesc Sanxís i Glòria Fortesarrell. Tots dos volen jubilar-se, però sense que això suposi abaixar la persiana.
Volíem que les botigues continuassin i més o menys mantinguessin el que han suposat per la cultura a Palma i a Mallorca, tant en Bach com Quarts.
D'ençà de l'inici de Iberrelleu s'han completat 7 traspassos. Això sí, el procés és llarg i és el que cedeix l'empresa qui decideix en quin punt del procés vol ser acompanyat. A les portes d'aconseguir-ho hi ha ara mateix 14 empreses més.
Això pel que fa al sector botiguer, el sector del comerç, i ara parlam d'un altre sector com un altre sector industrial. En aquest cas ens referim a la bijuteria, que ja sabeu que té un pes específic i important a Menorca. I dos són 9 les empreses menorquines que lideren la participació de l'Associació Espanyola de Fabricants de Bijuteria, la coneguda com Sebime, a la Fira Bisutets, que és un dels grans aparadors de la moda internacional que se fa aquest dies, a partir d'avui mateix, a Madrid. També hi ha, però, en aquesta mostra, 3 empreses participants que són de Mallorca. Cristina Tomàs.
Menorca incrementa enguany un 50% la seva presència a la fira respecte a l'any passat, una dada que posa en valor l'esforç i la resiliència del teixit industrial de l'illa. En aquesta edició hi participen 3 empreses menorquines noves. Una d'elles és Barbarossa, una marca que neix l'any 2020 en ple confinament, quan el seu propietari, en Pere Llorenç, crea la seva primera col·lecció de bijuteria.
A Can Meva vaig fer un petit taller i vaig començar a fer algunes petites col·leccions. Un dia vam vendre un producte, un altre dia van vendre un altre, i a mesura que anàvem fent col·leccions i anàvem venent, mos anaven animant, fins que, bueno, dia d'avui tota aquesta botiga és una botiga Barbarossa.
És precisament en aquell moment quan descobreix la seva passió pel disseny i la creació.
Me guanyo la vida amb una cosa que m'apassiona. No és que m'agradi, és que m'apassiona.
Així neix Barbarossa, una marca de joieria i complements dissenyats i fabricats a Menorca que avui dona feina a 6 persones, entre elles la seva filla, Naina Llorenç.
Intentem créixer a poc a poc, fer vídeos interactius, que la gent conegui el producte. També li vaig animar a fer una web. Li vaig dir, fem un vídeo promocional, fem fotos a modelos. Anem a fer renou, anem a fer marca.
Potser no podem lluitar en segons quines qualitats, dir, bon, jo no puc vendre or, però sí que podem lluitar amb l'enginy, amb l'originalitat.
Que tenim un taller, que ho fem tot aquí, que li fem a mesura, les polseres, tot és original, tot és exclusiu, i això també es valora molt, la qualitat.
Després de moltes hores d'esforç i dedicació, alguns dels seus productes ja es poden trobar fins i tot a Austràlia, i ara, aquests dies, la marca es presenta per primera vegada a la Fira Bisutex de Madrid.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
I parlem ara d'una situació que s'ha parlat molt o de la qual se n'ha parlat molt en aquestes darreres hores suposadament ocorregudes a un centre escolar de Marratxí. I do ara la direcció del CEIP Nova Cabana, a la urbanització de Sant Macià, en aquest terme, ha asserenat avui cap vespre, ha tranquil·litzat avui cap vespre i ha rebaixat l'alarma creada per unes suposades amenaces a menors a dins el recinte del centre.
Així és, vos ho explicam. 2 alumnes de segon de primària han descrit que alumnes més majors el van amenaçar amb un ganivet de cuina als banys de l'escola aquest passat mes de gener. Aquest fet ha creat un fort impacte entre les famílies d'aquest col·legi de Marratxí. Davant tot, la direcció del centre s'ha reunit amb les famílies, avui hora baixa, avui mateix, després d'enviar una circular oficial a través de l'aplicació per a la gestió educativa de les illes, i els ha explicat que no hi ha evidències fermes que confirmin cap agressió i que els fets s'han magnificat perquè els relats són inconexos. La directora del centre és Dolors Vico.
No se ha insinuat que sigui fruit d'imaginació de ningú. El que sí que hem comentat en les famílies és que quan vàrem parlar amb els menors era difícil obtenir una explicació que mos dugués a por de fer una identificació.
Vico assegura que s'han reunit amb l'alumnat i el policia tutor i ha llançat un missatge de tranquil·litat. Ara bé, això sí, confirma que s'hi ha trobat un ganivet al bany.
Fer diferents preguntes i van obtenir diferents informacions. Després van revisar els banys, que és on s'hi van manifestar que havien ocorregut, i van trobar un ganivet, que és un ganivet d'aquest que fem servir doncs, per tallar les coques dels aniversaris. No era el seu lloc, el bany, però era que van trobar un ganivet. I no va ser res més, no?
En qualsevol cas, aquests fets han aixecat molta precaució entre els pares del CEIP Nova Cabana.
Uno dicen una cosa y otros dicen otra.
Pues unos dicen que, bueno, que ha sido unas niñas mayores de 12 años que ha agredido a, bueno, que ha amenazado a una niña de 7 años. Y otros dicen que ha sido al revés.
Val a dir, però, que una vegada acabada aquesta reunió, la majoria s'han tranquil·litzat.
Un fet que suposadament haurien ocorregut en un entorn escolar i que ara, com hem dit, s'investiguen. Tot i això, aquest centre escolar de Marratxí ha intentat calmar els ànims de les famílies i dels pares. I no deixam l'àmbit escolar, perquè la Conselleria d'Educació ha fet a saber que posarà el focus per protegir col·lectius més vulnerables i en risc d'exclusió o desigualtat. Ho farà a través d'un nou decret d'inclusió educativa. És per això que aquest dijous ha començat a fer feina el grup d'experts que assessorarà, volien dir, la Conselleria per elaborar aquesta nova norma. En aquest moment està en vigor un decret de l'any 2011, però no està adaptat a la llei estatal ni tampoc a l'autonòmica. Carme Moreno.
El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha afirmat que si la tramitació del document avança a bon ritme, podria entrar en funcionament al llarg del pròxim curs escolar. La futura norma per una educació inclusiva regularà les aules d'educació especial a centres ordinaris i també la incorporació de figures noves al sistema educatiu, com els psicòlegs que des del passat curs escolar ja treballen a les aules.
A l'hora de fer un esborrany que pugui atendre la nostra realitat, tenint en compte la nostra realitat, que és diferent a cada comunitat autònoma, per tant, nosaltres tenim una realitat diferent, i a més, també que sigui un esborrany que quan surti, és a dir, aquest esborrany després anirà a meses educatives, després anirà a Consell Escolar de les Illes Balears, anirà a informació pública i després tothom podrà aportar.
Un altre dels problemes que pretén resoldre el decret d'educació inclusiva és la prevenció de l'abandonament escolar. A més, també es vol donar una millor resposta a la diversitat que hi ha a les aules i a les necessitats educatives. És l'inspectora d'Educació de Cantàbria, Raquel Pardo, que assessorarà Educació en aquesta matèria.
Però sí que hemos entrado en discusiones interesantes después de la presentación del decreto, por ejemplo, en el tema de las aulas hueco y cómo funcionan en nuestras respectivas comunidades, la manera en la que se atienden los profesionales de que se disponen esas aulas, y bueno, pues ahí nos hemos dado cuenta de que seguro vamos a tener muchas cosas que podemos compartir y que esperemos que puedan enriquecer ese decreto.
Experts de Madrid, Castella i Lleó i Cantàbria assessoren a la Conselleria en l'elaboració del decret d'educació inclusiva. També hi participen inspectors d'educació i el catedràtic de Pedagogia Aplicada de la UIB, Sebastià Verger.
I també en educació, el PSIP ha carregat contra la intenció del govern de convertir els municipis en zones úniques d'escolarització el proper curs escolar. Tots, excepte 4 a Mallorca, que sí mantindran les divisions a l'hora d'escolaritzar els infants. Són concretament els termes de Calvià, Andratx, Santa Margalida i Souva. La secretària general de la Federació Socialista de Mallorca, Amanda Hernández, se demana per què en aquests 4 municipis en concret sí que es respectarà l'actual zonificació i no es farà a la resta de Mallorca.
Fernández veu interessos darrere aquesta decisió de fer parts i quarts entre els diferents municipis mallorquins. Considera incongruent que se faci una única zona, uns territoris, i no d'altres, tot i que sospita que amb aquesta decisió, com les que sempre diu, pren el PP, se cerca beneficiar els mateixos.
Per tant, és una incongruència brutal. Tornant a veure com l'únic objectiu clar, com deia, és beneficiar sempre dels mateixos. Privatització, fer negoci en tot, sense tenir com a objectiu principal el bé comú, la cohesió social i la lluita per la dignitat de cada un dels nostres infants de present i de futur.
Educació, però, defensa convertir els municipis en zones úniques d'escolarització a partir del proper curs escolar. Aquesta és la resposta que ha donat el màxim responsable d'aquest departament, Antoni Vera, després que el Consell Escolar de Mallorca ha votat en contra d'aquests canvis. L'òrgan consultiu ha emès un informe no vinculant, per la qual cosa la Conselleria continuarà amb aquest tràmit per dur endavant aquesta mesura.
El conseller Antoni Vera ha explicat que la lliure elecció de centres és una promesa electoral del govern de Marga Proens i ha detallat que la mesura ha estat tombada amb un sol vot de diferència.
També vull recordar que era un compromís electoral i de debat de l'estat de s'investidura de la presidenta Proens. I, de fet, ho varen fer progressivament. El que no volíem fer era un experiment d'un dia per l'altre. És a dir, el que no volíem fer és passar de 8 zones a una. Creiem que els experiments no se poden fer així, sinó que a poc han passat de 8 zones a 3, després a 2, i ara és el moment d'anar a zona escolar única.
Vera també ha explicat que en l'actual curs escolar ja s'han reduït les zones d'escolarització a dues i el grau de satisfacció de les famílies ha estat elevat. Ha especificat, això sí, que el 94% dels pares i les mares han pogut dur els seus fills i filles al primer centre al qual optaven.
I per la mare de sanitat, perquè la situació és crítica a l'Hospital de Son Espases per la manca de llits que obligarà això al centre a derivar pacients i a reprogramar operacions no urgents. Avui, una setantena de persones estan ingressades en una llitera d'urgències en lloc de ser a planta. L'IBE Salut reconeix aquesta saturació, tot i que assegura que hi ha el 100% dels llits a planta que són operatius. Atribueix la sobreocupació a un canvi de perfil dels pacients ingressats. Ara hi ha més malalts crònics que estan més temps ingressats.
El Servei de Salut confia resoldre aquesta situació en dos o tres dies per alliberar llits, derivarà pacients crònics a casa seva, a hospitals sociosanitaris o als seus hospitals d'origen. El sindicat d'infermeria SATSE, però, denuncia aquesta situació que diu se sosté des de fa dies.
Amb aquesta informació s'han fet les 7:30.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Set i mitja, moment de repassar el principal titulars de la jornada, perquè aquest mes de gener el preu de l'habitatge a les Illes Balears ha augmentat un 21% en relació amb el mateix mes de l'any anterior.
És l'augment més gros registrat arreu de l'Estat. A aquesta dada s'hi ha d'afegir les xifres que avui ha donat a conèixer el Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes de l'Estat. Segons aquest organisme, la superfície avisada per obra nova i rehabilitació s'ha disparat a les Balears el 2025 fins a un 36%.
Hoteler de la zona nord de Mallorca demana mesures al govern davant la manca de personal.
Reclamen solucions a les dificultats per aconseguir habitatge dels treballadors que han de venir de fora. És Antònia Plomer, propietària de Zafir Hotels.
Molt de sentir-me, a més, la qual les plantilles. No té que d'altre que créixer per la quantitat de sentir-me i de rotació que tenim i falta vivienda. Avui en dia ja no pot venir ningú de fora, la gent no se pot permetre.
Un dels sectors emergents de la indústria és la bijuteria. 9 empreses menorquines i altres 3 de Mallorca són aquest dies a Madrid.
Participen a la Fira Internacional Bisutets i tenen bones perspectives de creixement. És el cas de l'empresa Barba Rossa, que va néixer el 2020. Pere n'és el creador.
A Can Meva vaig fer un petit taller i vaig començar a fer algunes petites col·leccions. Un dia vam vendre un producte, un altre dia vam vendre un altre, i a mesura que anàvem fent col·leccions i anàvem venent, mos anaven animant. Fins que, bueno, dia d'avui, tota aquesta botiga és una botiga Barbarossa.
El govern demana a la Comissió Europea que el nou reglament de control pesquer no obligui a avisar de les captures que fan els pescadors abans d'entrar a port.
Aquesta és una qüestió que és clau per a la confraria de pescadors de les Balears. El conseller de Pesca, Joan Simonet, l'ha fet arribar al comissari europeu, Costas Cadis, que aquest dia és de visita a les illes.
I la direcció del CEIP Nova Cabana, a l'urbanització de Sant Macià, al terme de Marratxí, llança un missatge de tranquil·litat a les famílies. Tot això arran de denúncies per suposades amenaces amb un ganivet al centre.
Les suposades amenaces haurien estat d'estudiants de cursos superiors a nins de segon de primària. El centre, però, diu que no hi ha evidència que això hagi passat mai. És Dolors Vico, la directora del centre.
No se ha insinuat que sigui fruit d'imaginació de ningú. El que sí que hem comentat en les famílies és que quan varen parlar amb els menors era difícil obtenir una explicació que mos dugués a por de fer una identificació.
Desallotjats els 1.500 habitants del poble de Grazalema, a la província de Cádiz, a causa de la borrasca Leonardo.
El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha demanat tranquil·litat i serenitat davant d'una evacuació que es fa per zones, però també ha dit que els veïnats no tenen una altra opció.
No és voluntari. O sea, no se trata de, no, yo me quiero quedar, como acaba de comentar una familia, y no, yo me quedo porque yo ya he visto mucha lluvia. No, no, se tienen que marchar.
Això quan la major part de les Balears estan en alerta taronja per fenòmens costaners adversos. Durant tot el que queda de dia i la matinada es poden produir ratxes de vent d'entre 50 i 80 km per hora. Les connexions marítimes també entre Eivissa i Formentera estan a hores d'ara cancel·lades.
7:33, arriben ara els esports.
Informatiu vespre. Esports.
Esports.
En els esports idol, Mallorca continua preparant la seva visita al líder de la Lliga, Xisco Ribas. Bon vespre.
Bon vespre. Els vermells han fet la penúltima sessió de la setmana abans de visitar el Barça al Camp Nou dissabte cap vespre. A l'entrenament d'avui matí, Antonio Raillo s'ha entrenat amb el grup, tot i que encara arrossega molèsties a la clavícula i volen ser prudents amb ell. Avui també ha estat la segona sessió de Zito Lubumbo i també ja han vist Jan Sales després del seu retorn al club. En qui no podrà comptar, Jago Barrasate, és amb els lesionats Maras Kumbula i Takuma Asano. I el lateral, Toni Lato, confia en la feina que fa l'equip dia a dia i, tot i visitar un dels camps més difícils de la Lliga, s'ha mostrat positiu pel que fa al partit contra el Barça.
Com tu dius, anem al Camp Nou, sabem que venim d'una victòria, és un partit molt complicat, però bueno, ni a ningú equip ha puntuat allà i perquè no poden ser els primers, ojalà, així que intentar-ho perquè al final ningú s'espera, no? que puguin aconseguir-ho i perquè no podem fer-ho i a més seria un punt anímic molt, molt, molt bo per a nosaltres.
El lateral ja s'ha recuperat de les seves molèsties, encara que no va tenir minuts al darrer partit. El valencià reconeix que la victòria contra el Sevilla va animar l'equip.
Sí, perquè al final estem en una situació que a ningú ens agrada veure'ns allà baix i quan et veus ahir a baix que no apareixen els resultats que tu vols, és difícil per a tots, tant per a vosaltres com per a nosaltres, per a tot el mallorquinisme. I bueno, crec que va ser una bona victòria necessària per a l'equip, per a tots i bueno, continuarem peleant com sempre, lluitant i esperem traure moltes més victòries.
Toni Lato ha reconegut també que hi ha plantilla per estar més a dalt de la classificació.
A part de, òbviament, les victòries es reforcen, però jo crec que al final ens hem de quedar en el treball que fem dia a dia, del treball de l'equip, de l'esforç que fem i conforme ens trobem nosaltres. Al final hem de continuar millorant dia a dia, perquè ho sabem, perquè crec que tenim millor plantilla com per estar a la situació que estem. I, bueno, al final el que te dic, jo crec que millorant dia a dia, al final exigint-se, crec que hem de tindre aquesta ambició d'estar millor.
Recordem que el Barça-Mallorca el podreu seguir en directe dissabte des de les 2:30 en tota la prèvia aquí, a IB3 Ràdio. I a la Copa del Rei, avui a les 9 del vespre, Real Betis i Atlètic de Madrid disputaran el darrer partit dels quarts de final. Escoltant l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, Xolo Simeone.
Sabemos cómo juega el Betis, está claramente su búsqueda demostrada en todos los partidos cuál le toca jugar y no nos imaginamos otro escenario que el que conocemos. Así que tendremos que estar fuertes e intentar llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
I ahir vespre l'Atlètic Club de Bilbao va guanyar per 1-2 al València i la Reial Societat va guanyar per 2-3 contra l'Alavés. D'aquesta manera, els dos conjunts bascs estan classificats per a les semifinals i se sumen així al Barça el camí cap a la final de la Copa. Escoltant l'entrenador del conjunt de l'Atlètic Club de Bilbao, Ernesto Valverde.
Es un éxito para nosotros y también un poco por el... también, no sé, un impulso para el equipo en este momento.
I pel que fa a la Copa de la Reina, avui a les 9 del vespre és el torn del Barça, les mallorquines Catacoy i Patrick Guijarro, que s'enfrontaran al Real Madrid amb l'objectiu d'aconseguir un bitllet per a les semifinals. El Barça té les baixes de Mapi León i Aitana per lesió i Marta Torrejón per motius personals. L'eliminatòria, partit únic, es disputa a l'estadi Alfredo Di Stéfano. Escoltant la jugadora del Barça, Vicky López.
A mí me encanta siempre jugar contra el Real Madrid, pero a ver, es complicado porque al final ya es el tercer partido de esta temporada contra ellas, ahora en su campo, entonces esperamos un partido chulo.
I a l'altre partit d'aquest quart de finals que d'un joc des de la SEC continua l'empat sense gols entre la Reial Societat i el Llevant Badalona. I els dos equips que ja estan classificats per a les semifinals són el Tenerife, que va guanyar per 0-1 al Madrid, i l'Atlètic de Madrid, que es imposa per 4-1 a l'Atlètic Club. En bàsquet, l'Azul Marino, líder de la Lliga Challenge, visitarà dissabte el Paterna. L'equip valencià és 13 a la classificació. Escoltam la jugadora de l'Azul Marino, Alba Torrens, parlant del rival.
Anar amb una pista amb un equip jove i amb talent, que crec que som conscients, no?, que hem de tornar a posar el nostre màxim nivell per aconseguir la victòria i també molt, molt conscients que res és fàcil, seguim donant molt de valor a lo fet i mos hem preparat aquesta setmana, mos seguirem preparant aquests dies.
Les mallorquines tenen l'objectiu de guanyar jornada rere jornada i no deixar-se superar pel Celta, el seu màxim perseguidor. El conjunt gallec és el segon classificat amb els mateixos punts que l'Azul Marino. Tot i així, l'entrenador Alberto Antuña creu que algun dels dos acabarà perdent algun partit d'aquí a final de temporada.
Las cuentas son claras, ¿no? Si ganamos los 12 no hay que mirar lo que haga Celta. Yo creo que vamos a pinchar los dos. Yo lo creo. Creo que es complicado, ¿no? Que ellos se junten con 28 victorias seguidas y es complicado por nuestra parte ganar, perder un partido de 30, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que preocuparnos de lo nuestro y pienso también que según vayan quedando menos partidos, la presión se notará en ambos equipos, ¿no?
En motociclisme, Joan Mir il·lusiona els aficionats al motor. El pilot mallorquí ha fet avui la tercera i darrera jornada del test del Mundial i ha quedat nova en les dues sessions d'entrenament. Però en el global dels tres dies, Mir ha marcat el cinquè millor temps. De ser banc, el pilot surt amb l'esperança que aquest pugui ser, a la fi, una bona temporada des de l'inici. I acabam en futbol sala perquè la selecció espanyola jugarà a la final de l'Europeu en representació de l'Illes Balears Palma Futsal amb el jugador Mario Ribillos. Espanya va superar Croàcia a la semifinal després d'imposar-se per 1-2 i el seu rival serà Portugal, la vigent campiona, que va guanyar per 4-1 a França. Aquesta final ibèrica de l'Eurocopa es disputarà dissabte a les 7:30 del vespre.
Amb aquesta informació s'han fet les 7:40. Feim ara una pausa per anar a la publicitat i tot d'una tornem.
El proper dijous 26 de febrer, de 9:30 a 13:30, no te perdis la quarta fira de l'ocupació del Pla de Mallorca a la sala polivalent d'Esporressà al Gaida. Si estàs a l'atur o cerques una millora laboral, vine a conèixer les ofertes de feina. Podràs gaudir de tallers ben interessants a l'Auditori Pere Capellà. A més, podràs participar en el sorteig de 5 entrades dobles per al Movofest. I si ets una empresa o entitat i cerques personal, inscriu-te a la fira. Troba tota la informació a la web de la Mancomunitat Pla de Mallorca. Aquesta és una acció del programa SOIP Desenvolupament Local. T'esperam!
Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Ho han dit en començar que el conseller d'Agricultura i Pesca, Joan Simonet, ha demanat al comissari europeu de pesca, Costa Cadis, que el nou reglament de control pesquer europeu no obligui a avisar de les captures que fan els pescadors abans d'entrar a port. Aquesta és una qüestió clau per a la confraria de pescadors de les Illes Balears.
Cadis, que és de visita a Mallorca fins demà, s'ha reunit avui amb el conseller Simonet i ha participat en les jornades sobre pesca, insularitat i cogestió, on ha confirmat que tindran en compte les singularitats insulars. Actualment, més del 70% de la flota professional de l'arxipèlag participa en òrgans de cogestió.
These strategies will analyze in depth.
El comissari Cadis explica que està totalment demostrat i acceptat per la comunitat que quan els actors locals estan involucrats en les mesures de conservació, aquestes resulten molt més efectives i positives. A més, ha mostrat interès en els mecanismes de cogestió de les zones marines protegides.
I, de fet, entre les principals demandes dels pescadors hi ha la compensació dels efectes derivats de la insularitat i la cogestió. D'aquesta manera, així ho ha traslladat la presidenta del govern, Marga Proens, al comissari europeu.
Pateixen el sobrecost de la insularitat en quant a transport, en quant a serveis, en quant a poder desenvolupar la seva tasca i també en moltes ocasions en quant a competir amb desigualtat de condicions amb altres mercats o amb altres pescadors d'arreu d'estat.
El comissari europeu ha visitat avui la Reserva Marina del Llevant de Mallorca. La seva estada a Mallorca finalitzarà demà divendres amb un recorregut per la llotja de pescadors de Palma i també pel mercat de Pere Garau.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El
sindicat CESIF denuncia que l'Oficina d'Estrangeria de les Illes Balears no està preparada, asseguren, per la regularització extraordinària de migrants prevista aproximadament per d'aquí a 2 mesos. El sindicat augura un col·lapse per la manca de personal. Calculen que hi ha un dèficit de personal que arriba al 50%.
Segons la delegada sindical del CESIF, Maria Fernández, Estrangeria compta amb una plantilla de 3 funcionaris que partiran el mes de juny després d'un concurs de trasllats. D'altra banda, hi ha 6 interins que, en principi, només faran feina fins al maig, encara que els seus contractes es puguin allargar uns mesos.
I davant d'aquesta denúncia, el govern de l'Estat demana calma en el procés de regularització de migrants. Es recorda que el període de sol·licituds encara no està obert. De fet, no es preveu que s'obri fins a mitjan mes d'abril, perquè la norma està encara en tramitació.
De fet, fins demà romandran exposició pública on es podran incorporar aportacions. Després, diverses institucions faran els informes pertinents i es tornarà a enviar el document al Consell de Ministres, que aprovarà el text definitiu que es publicarà al BOE. A partir d'aquí ja es podran començar a sol·licitar els papers. El Ministeri calcula que això passarà, com dèiem, a mitjans del mes d'abril.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Obrim plana de succeïts perquè una dona ha estat detinguda per pegar i suposadament amenaçar la seva exparella, un home, per fer que tornàs amb ella.
La Policia Nacional ha detingut a Manacor una dona per presumptament enviar 2 homes a fer por a la seva exparella i amenaçar-lo perquè tornàs amb ella. Segons la víctima, hauria arribat a temer seriosament per la seva integritat física i dels seus familiars. Els agents cerquen ara els presumptes autors de les amenaces enviats per la dona.
I detingut un home per no retornar 13 cotxes de lloguer a l'empresa de Palma, la qual els havia llogat i en què havia contret un deute de fins a 67.000 euros.
El sospitós, que és administrador d'una corporació, va ser arrestat com a suposat autor d'un delicte d'estafa i un altre d'apropiació indeguda. Els mateixos delictes se li imputen a la seva dona, qui figurava com administradora de l'empresa amb la qual es varen cometre els fets il·lícits.
Informatiu vespre. IB3 Ràdio.
En plana laboral, el Comitè d'Empresa i la Gerència de Serveis Ferroviaris de Mallorca han fixat un calendari de negociacions per acordar millores que redundin en una major seguretat als trens. El comitè recorda que té el mandat de convocar mobilitzacions si l'empresa no ho compleix.
La Comissió de Seguretat, però, segueix sent un dels principals esculls. El comitè demana que es constitueixi ja la definitiva i el gerent proposa una composició immediata, però provisional, per a donar més temps, diu, dins l'SFM els enginyers que s'han incorporat per encapçalar-la. El gerent de l'SFM, José Ramón Horta, s'ha compromès a respondre per escrit la setmana que ve les 48 demandes dels treballadors i a constituir la Comissió de Seguretat a principis de març.
Cada una de las medidas que ha propuesto el comité, pues las vamos a analizar y vamos a dar una respuesta y un plazo de ejecución. Si llegamos a un acuerdo en todo esto, yo creo que vamos a llegar a un acuerdo porque no creo que haya demasiados problemas, pues lo que vamos a hacer va a ser después, el primer día hábil de marzo, convocar la primera reunión de esta Comisión de Seguridad Ferroviaria.
El president del Comitè d'Empresa, Ricardo Mas, confia que la nova metodologia de negociacions sigui més efectiva. En tot, recorda que mantenen la possibilitat de convocar mobilitzacions.
Nosotros tenemos el aval que si no traemos algo tangible para la Asamblea de Trabajadores que resuelva las formas internas que llevamos trabajando estos últimos años, estamos habilitados para convocar las movilizaciones. Hemos puesto el hilo a la aguja, pero no conseguimos zurcir todos aquellos problemas que tenemos.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Les fortes plogudes causades per la borrasca Leonardo han obligat avui cap vespre a desallotjar els 1.500 veïnats del poble de Grazalema, a la província de Cádiz. En 12 hores, en aquest municipi, s'han arribat a recollir el mateix que plou a Madrid durant tot un any.
En aquest indret han caigut més de 660 litres per metre quadrat, un fet que ha provocat que els aqüífers estiguin a punt de vessar. El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha demanat tranquil·litat i serenitat davant d'una evacuació que es fa per zones. S'espera que avui vespre tots els veïnats ja siguin fora de la localitat.
No es voluntario. O sea, no se trata de, no, yo me quiero quedar, como me acaba de comentar una familia, y no, yo me quedo porque yo ya he visto mucha lluvia. No, no. se tiene que marchar. Cuando ya esto esté más tranquilo, haremos las pruebas necesarias para ver si la estabilidad es completa. Y una vez que lo tengamos claro, bueno, se vuelven otra vez a casa. Pero mientras tanto, ante estas precipitaciones, lo mejor es salir, ¿no?
I també a Andalusia, que és la zona més afectada de la península, els equips d'emergència cerquen una dona que va caure al riu Torvilla, al municipi de Sallalonga, a Màlaga, en intentar rescatar el seu ca.
I a Castella-La Manxa, més de 140 carreteres s'han vist afectades per algun tipus de tall ocasionat per inundacions i esllavissades. El cabal del riu Tajo, a l'altura de Toledo, s'ha situat en el nivell taronja. A Madrid es mantenen els nivells vermells per possible desbordament del Jarama. La ruptura d'una canonada ha obligat a suspendre una línia de metro de Madrid i a tallar una carretera.
I a causa dels efectes del temporal, el president de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha posposat la seva visita a Espanya per reunir-se amb els reis. Tot això quan al Marroc s'eleven a més de 140.000 les persones evacuades per les tempestes al nord del país. El temporal ha causat al Manco 4 morts d'una mateixa família sepultats per l'esfondrament d'una casa i ha deixat danys importants en infraestructures i agricultura. I pel que fa a les Illes Balears, la major part de les illes estan en aquest moment en alerta taronja per fenòmens costaners adversos, excepte la Serra de Tramuntana i el nord i nord-est de Mallorca, que estan en aquest moment en avís groc. Durant tot el que queda del dia i la matinada es poden produir ratxes de vent d'entre 50 i 80 km per hora i ones que poden arribar a un màxim de 10 metres.
Això avui, mentre que per a demà l'Agència Estatal de Meteorologia manté actius fins a les 6 de la matinada l'avís taronja per fenòmens costaners a Menorca i al Llevant i sud de Mallorca, i l'avís groc a la Serra de Tramuntana i les Pitiuses, on les ones poden ser de 3 a 4 metres.
I d'ençà de les 6 i quart del capvespre, Formentera ha quedat incomunicada per mar, moment en què ha sortit la darrera embarcació cap a Eivissa. El darrer viatge, en sentit contrari, ha estat a les 6 i mitja. Les connexions han estat cancel·lades a causa del temporal de vent i de mala mà. Elena Trinidad.
A les Pitiuses s'ha activat l'avís taronja per fenòmens costaners i groc per vent a partir de les 12 del migdia i des d'aquell moment s'han produït les primeres cancel·lacions en les connexions marítimes entre Eivissa i Formentera. El temporal ha afectat nombrosos passatgers.
Sempre estan pendents de les previsions i més els dies d'aquestes de temporal i sí, una miqueta sí que he hagut de prevenir per lo que veu avui de tarda. Demà matí tinc un vol i per si de cas això s'allarga, pues he preferit sortir una miqueta més pronta.
Tengo que pillarme el barco cada dia. He perdido mucho clases y ahora cercan los exámenes. Más difícil porque cuando pierdes un clase o dos, bueno, no pasa nada, pero cuando pierdes una semana entera...
Sí que sabíem que ens havíem d'afanyar, o sigui, de fet, hem vingut aquest dematí per fer feina i hem hagut d'adelantar la tornada perquè sabíem que hi havia temporal i que s'havien anul·lat ferris.
Els avisos per fenòmens costaners i forts vents es desactivaran avui a les 12 del vespre a Eivissa i Formentera. Es preveu que demà matí reprenguin les connexions marítimes amb normalitat.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
L'actualitat a l'àmbit estatal passa avui pel Senat, on l'exdirigent socialista Francisco Salazar ha comparegut avui davant la comissió del Senat que investiga el cas Koldo. Salazar va ser expulsat del PSOE el mes de juliol passat després de fer-se públiques diverses denúncies per assetjament sexual. Ha negat totes les acusacions.
Salazar ha dit que sempre ha respectat les seves companyes, que ningú no li va demanar la seva dimissió i que únicament va renunciar als seus càrrecs per la seva família. En relació amb el dinar amb la ministra Pilar Alegría en un restaurant de Madrid, en el que varen ser fotografiats poc després de que esclatés el cas, diu que només varen parlar de les seves famílies, ni de política ni de la campanya electoral d'Aragó, on Alegría és la candidata.
A todas las compañeras con las que he trabajado, a todas, siempre las he respetado como profesional y las he respetado como mujeres. Y cuando yo me retiro o renuncio a mis responsabilidades institucionales y orgánicas, lo hago por una sola razón, que es mi familia. En ningún caso hablé con nadie del partido de este asunto.
El PP de Madrid va pressionar una regidora de Móstoles perquè no denunciés el batlle del municipi Manuel Bautista per assetjament sexual i laboral. Ho publica avui el diari El País. L'oposició en bloc, PSOE, Más Madrid i Vox en demanen ara la dimissió.
L'edil va escriure a la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso per contar-li els fets i es va arribar a reunir en càrrecs del PP madrileny. Però des de la direcció de la formació van tractar de dissuadir-la per tapar el cas. Davant la manca de suport, la regidora va entregar l'acte, va deixar la política i es va donar de baixa. El secretari general del PP madrileny, Alfonso Serrano, nega les acusacions.
Esto no se nos presenta como un caso de acoso
sexual o abuso, sino como una disputa laboral en el ámbito de un grupo municipal. Nos sorprende que esta información salga 15 meses después de la denuncia, coincidiendo con el primer pleno de la Asamblea, coincidiendo con la comparecencia de un acosador sobre el que sí hay denuncias muy fuertes por parte de diversas mujeres, como es el caso de Salazar.
El secretari general del PSOE de Madrid, Óscar López, acusa Díaz Ayuso de tapar el cas i exigeix dimissions dins el PP.
Quan ha habido una denuncia que s'ha tramitat durant meses en el Partit Popular, que conocía la senyora Ayuso, que sus lacayos se reunieron con la víctima y parece que la señora Ayuso no se reunió con la víctima, sino con el alcalde, para darle amparo. Entonces, el nivel de hipocresía y de desvergüenza es infinito. Por lo tanto, yo exijo en el día de hoy ceses y dimisiones.
Pedro Sánchez manté el torcebràs al magnat de les xarxes socials i assegura que la democràcia, diu, no serà doblegada pels tecnooligarques.
Sánchez ha al·ludit, sense anomenar-lo, al conseller delegat de l'aplicació de missatgeria Telegram, Pavel Durov, qui ahir va difondre un missatge a través del canal oficial de l'aplicació per mostrar el seu desacord en la prohibició d'accés a les xarxes per als menors de 16 anys. Finlàndia i Eslovènia han mostrat la voluntat de seguir les passes d'Espanya.
I tot això quan precisament Nacions Unides ha recomanat a Espanya que aprovi i que faci regulacions i polítiques més fermes per protegir els menors de contingut perjudicial en mitjans de comunicació i plataformes digitals. Vos oferim ara una sèrie d'informacions amb un format més breu. Cuba prepara un pla de desproveïment agut de combustible davant les pressions dels Estats Units.
El president de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha explicat que és un full de ruta de preparació per a la defensa davant el que considera un creixement d'agressivitat dels Estats Units. Tot i així, no creu que aposti pel diàleg, però amb aquestes condicions.
Sin presiones, bajo presiones, no se puede dialogar. Sin precondicionamiento, en una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación, sin abordar temas que laceren nuestro, y que podamos entender como injerencia en nuestros asuntos.
Milloren les relacions entre els Estats Units i Rússia. Els dos països acorden reprendre el diàleg militar més de 4 anys després de suspendre'l.
El comandament europeu de l'exèrcit nord-americà ha explicat en un comunicat que mantenir el diàleg entre forces armades és un factor important per a l'estabilitat i la pau mundials. Assegura que només es poden assolir mitjançant la força i proporciona un mitjà per a més transparència i per rebaixar l'escalada.
L'anunci s'ha fet en el marc de la segona jornada de converses tripartites a Abu Dhabi, que precisament està abordant qüestions militars implícites a l'acord de pau per a Ucraïna.
Amb la supervisió estatunidenca, Rússia i Ucraïna han tancat les converses d'avui amb un pacte per intercanviar presoners de guerra, però amb pocs avenços per posar fi a la invasió russa a gran escala a poques setmanes del quart aniversari de l'atac.
Israel llança una nova bateria d'atacs contra suposades posicions d'Hezbollah al Líban, malgrat l'alto el foc.
Ho ha anunciat el propi exèrcit israelià en un comunicat sense més detalls. Israel ha llançat desenes de bombardejos contra el Líban, malgrat l'alto el foc del novembre de 2024, argumentant que actua contra activitats d'Hezbollah i assegura que, per això, no viola el pacte, si bé tant Beirut com el grup s'han mostrat crítics amb aquestes accions, igualment condemnades per les Nacions Unides.
I en repercussions per a l'estat espanyol, la justícia europea ha tombat la decisió del Parlament Europeu de retirar la immunitat a Carles Puigdemont i els dos exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí. El tribunal ha donat la raó als tres polítics catalans que varen presentar un recurs contra la retirada de la seva protecció parlamentària l'any 2021.
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea considera que el ponent va designar al Parlament Europeu podia no ser neutral, perquè era un eurodiputat que pertanyia al mateix grup polític que Vox, que havia impulsat el procés judicial. Efectes pràctics no tindrà conseqüències polítiques, perquè en aquests moments cap dels tres afectats és eurodiputat. Tot i així, la sentència suposa una garrotada per al Parlament Europeu.
És una plantofada molt dura al Parlament Europeu, que ha vist com se li han anul·lat unes immunitats perquè estaven viciades, estaven políticament viciades, perquè es van donar aquestes immunitats, es van aixecar les immunitats de tres eurodiputats amb una clara falta d'imparcialitat.
7 i 58 minuts, temps per a la cultura.
A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend.
És Marilyn Monroe, perquè ella és la convidada inesperada de la nova edició del Festival de la Novel·la i Cinema Negre, el Febrer Negre, que es posarà en marxa la setmana que ve i que fa 16 anys, amb una novetat que afecta l'ànima de la iniciativa. Passa part de la seva programació a Binissalem. Segons els organitzadors, el motiu és que Binissalem està més interessat que no Palma.
Ha estat el lament dels llibreters de Sambat, els històrics organitzadors del febrer, Glòria Fortesa Rei i Xesc Sentís, que reconeixen han fracassat en el seu objectiu que el festival fos igual que passa a Barcelona o Gijón, un festival de ciutat.
La nostra intenció és que fessin seu, que fos una activitat de l'Ajuntament de Palma, però no d'ara, de fa 10 anys, ho dèiem això, però veiem que no, que aquest projecte no els interessava, perquè ells s'han de tenir un mal tràngol i nosaltres enfadar-nos, doncs ho deixem anar. Bueno, juny i juliol van intentar tenir reunions, és que no van tenir ni la reunió. Se van anar per allà, van dir, no ens hi estiguem més perquè no interessa, ja està.
Tres de les activitats de Febrer Negre seran a la Casa Museu Llorenç Villalonga i Do de Binissalem, però això no vol dir que no hagi Febrer Negre a Palma, perquè la llibreria Embat i també la Biblioteca de Can Sales acolliran la resta d'actes. A Can Sales, per exemple, hi trobaran teatre i també la projecció d'un clàssic del clàssics, La jungla d'asfalt. Amb aquesta informació s'han fet les 8 del vespre. Avui del vespre, i això vol dir que és el moment de repassar el principal titulars d'aquest dijous, dia 5 de febrer, en què es constata que l'encariment de les cases segueix desbocat. Aquest mes de gener, el preu de l'habitatge a les Illes ha augmentat un 21% en relació amb el mateix mes de l'any anterior.
És l'augment més alt registrat arreu de l'Estat. A aquesta dada s'hi ha d'afegir les xifres que avui ha fet conèixer el Consell Superior del Col·legi d'Arquitectes de l'Estat. Segons aquest organisme, la superfície avisada per obra nova i rehabilitació s'ha disparat a les Balears el 2020 fins a un 36%.
I precisament parlant d'habitatge, hoteler de la zona nord de Mallorca demana mesures al govern davant la manca de personal.
Reclamen solucions a les dificultats per aconseguir habitatge dels treballadors que han de venir de fora. És Antònia Plomer, propietària de Zafiro Hotels.
Molt de sentir-me, a més, la qual les plantilles no té queda altra que créixer per la quantitat de sentir-me i de rotació que tenim i falta vivienda. Avui en dia ja no pot venir ningú de fora, la gent no s'ho pot permetre.
I un dels sectors emergents de la indústria illenca és la bijuteria. 9 empresaris menorquines i altres 3 mallorquines són aquest dies a Madrid.
Participen a la Fira Internacional de Bisutets i tenen bones perspectives de creixement. És el cas de l'empresa Barbarossa, que va néixer el 2020. Pere no és el creador.
A casa meva vaig fer un petit taller i vaig començar a fer algunes petites col·leccions. Un dia vam vendre un producte, un altre dia vam vendre un altre. I a mesura que anàvem fent col·leccions i anàvem venent, ens anaven animant. Fins que, bueno, dia d'avui, tota aquesta botiga és una botiga Barbarossa.
El govern demana a la Comissió Europea que el nou reglament de control pesquer no obligui a avisar de les captures que fan els pescadors abans d'entrar a port.
Aquesta és una qüestió clau per a la Confraria de Pescadors de les Balears. El conseller de Pesca, Joan Simó, l'ha feta arribar al comissari europeu Costas Cadis, que aquest dies es de visita a les Illes.
La direcció del CEIP Nova Cabana, l'urbanització de Sant Macià, dins el terme de Marratxí, llança un missatge de tranquil·litat a les famílies. Això arran de denúncies per suposades amenaces amb un ganivet a l'interior del centre.
Les suposades amenaces haurien estat d'estudiants dels cursos superiors a nens de segon de primària. El centre, però, diu que no hi ha evidència que això hagi passat mai. És Dolors Vicó, la directora d'aquest centre.
No se ha insinuat que sigui fruit d'imaginació de ningú. El que sí que hem comentat en les famílies és que quan vàrem parlar amb els menors era difícil obtenir una explicació que mos dugués a poder de fer una identificació.
I desallotjats el 1.500 habitant del poble de Grazalema a Cádiz a causa de la borrasca Leonardo.
El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha demanat tranquil·litat i serenitat davant d'una evacuació que es fa a persones, però també ha dit que els veïnats no tenen altra opció. De moment arriben a Ronda. La seva bellesa, Maripaz Fernández, explica les primeres impressions.
Están llegando los primeros vecinos
de la ciudad de del pueblo de Grazalema. Y la verdad es que vienen afectados, no se los voy a decir, es emocionante verlos, te emocionas al escuchar las historias, porque vienen con mucho miedo.
En dues hores Ronda ha preparat el dispositiu necessari per acollir els habitants de Grazalema, que són els poliesportiu i el centre de majors.
I tot això quan la major part de les Illes Balears estan en alerta taronja per fenòmens costaners adversos. Durant tot el que queda del dia i també la matinada es poden produir ratxes de vent d'entre 50 i 80 km per hora i les connexions marítimes entre Eivissa i Formentera estan a hores d'ara cancel·lades. Amb aquesta informació s'han fet les 8 i 4 minuts. Arriben ara els companys de Xiu Xiu, ja ho sabeu, el programa d'entreteniment del vespre, en Xavi Oliver i en Jordi Suárez.